d'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
El meravellós hàbit de la lectura ocuparà el capítol d'avui de Postveritat i altres drames en un programa on també recomanarem sèries i pel·lícules. Comença la cultura IB3. Benvinguts.
L'Alba Tarragó és la companya que tanca avui la temporada de Postveritat i altres drames per ara. En aquest capítol, la seva convidada és na Mariona Ramis, que és Miss Marions a les xarxes, una gran lectora amb la que vos faran suggeriments de llibres interessants per a tots els moments de l'estiu. I també els del Cranc Festival celebren els 10 anys amb l'expansió a Eivissa. Avui mateix a Venice Bay actuaran Mujeres, Soleá Morente i Billy Flamingos. A més, també hi haurà sessions de DJs com Bárbara Rafe, Colin Peters i Diego Calvo. I avui, per acabar, les novetats en sèries a les plataformes en Princesa Consuela, l'alter ego de Cata Rosell, i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
I tot aquest menú des d'ara mateix i fins les 7 en Marga Cifre, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I d'avui la nostra millennial és en Alba Tarragó. Com estàs, Alba?
Hola, Rafa. Va bé. I tu, què tal? Com estàs acabant aquesta temporada?
Uf, tinc una feina terrible, per damunt de les meves possibilitats, diria jo.
I doncs estem un poc igual.
És que avui na Yuki Portes, també postdramàtica i amiga, com que estem en un projecte plegats, me deia, és mala època, juny, per les arts escèniques, perquè hi ha moltes coses que conflueixen, coses que ha de deixar un poquet ja preparades per la temporada que ve, convocatòries...
Claro. Sí, és veure que l'entrada a l'estiu sempre està farcida d'esdeveniments, coses que has de deixar tancades per quan comencis curs, és com a... Arribam a les vacances quasi ja esgotats.
Esgotats. No? Bé. Arribaran.
Sí, però bueno, precisament avui venim a encalentir un poc motors per aquestes vacances. Venim a xerrar d'una activitat que fa molt estiu, que és llegir, perquè precisament les vacances mos donen sovint aquest temps que normalment no tenim durant el curs i que podem dedicar a activitats que normalment això tenim relegades. I aquesta, moltes vegades, és la lectura. I per això avui, per xerrar de lectura, de llibres i literatura, tenim amb nosaltres a Mariona Ramis, que tot i que és pedagoga de professió, és una persona que està totalment al servei dels llibres. Pels qui no la conegueu, ja podeu córrer a cercar el seu podcast, Llegir per Llegir, on fa entrevistes molt interessants a autors i autores, la majoria mallorquins, i si no heu escoltat el seu podcast, potser l'heu vista també a qualque presentació de llibre, a qualque esdeveniment literari, com la Coma, el Flem, la Fira del Llibre... Bé, és difícil no haver-te-la topat en entorn de llibres. I a part de tot això, també condueix un club de lectura a la tenda Estiu Concept Store.
Després Mariona, com estàs?
Hola,
benvinguda.
Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
Que guapo això del servei dels llibres, no? Totalment del servei dels llibres. Quina... Tu què te dediques? Jo estic al servei dels llibres. T'imagines?
És una bona frase.
Ara ja perquè no se fan targetes aquestes de visita, on posar el teu nom, telèfon, adreça i allò que eres.
Exacte.
Però se podria posar. Clar, Mariona Ramis al servei dels llibres.
Claro. Ara ella m'ho deia, diu, no, però jo no faig feina d'això. I li dic, ja, bueno, però estàs al servei dels llibres, és igual, com a cosa, com a passió, no?
I saps que escriu, també, no?
Clar, clar, exacte. Sí, sí, espera, ara arribarà.
Ai, perdó.
Tot arriba. Però, bueno, ara, després de fer aquesta primera presentació oficial, farem ser extraoficial, i direm que no, Mariona i jo mos varen conèixer, no mos varen topar, com he dit, a cap entorn de llibres, sinó que mos varen topar per videoconferències i per una videotrucada, perquè totes dues estàvem apuntades a un taller d'escriptura a través de l'Escola d'Escriptores, i clar, quan varen començar a fer les presentacions varen sortir pues, lotes de Xile, de Colòmbia, de Mèxic, i de cop surt una Mariona que diu som de Palma, i clar, va ser com superestrany, la professora professora, en Elvira Navarro, és de Madrid, i va ser com una connexió superguapa, i a partir d'aquí mos vàrem fer amigues virtuals.
Sí, 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 exacte.
Ja amigues.
I vàrem fer match, no?, a partir d'aquí.
Exacte. Sí, 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 sí. I bé, si vos pareix, ara van de començar i van d'acomiadar oficialment aquesta temporada i de donar la benvinguda a
l'estiu. Que avui acomiadam les postdramàtiques, per evitar i altres drames fins...
No ho sabem.
No se sap. Ah. No ho he xerrat amb les meves...
Si vols incorporar al setembre, mitjà, en principi... Exacte. Home, jo sí, és a principi millor.
Avui les he de veure, de fet, perquè tenim l'aniversari de la Famolenca, del nostre coworking, del coworking on moltes de nosaltres fem feina, i ja, s'ho vas quan xerrarem, ja t'informarem.
Molt bé, perfecte.
I de, per acabar, per acomiadar la temporada i la primavera, si vos pareix, escoltarem aquesta cançó d'Ana Rigoberta Bandini, que se diu Cançó de Primavera.
Vinga.
Que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat. Jo les miro i se'n van volant a un altre cos que no em pertany, i m'agrada pensar es va fent gran. I a sota del meu llit jo hi guardo coses que mai les obriré per no fer nosa. I el món jo crec seria una altra cosa si tots vivim l'amor que se'ns proposa.
La Rigo, que ens ha acompanyat també a diferents capítols de tant de les dislèxiques com de postveritat.
És que ja ho fa molt bé, això de xerrar dels nostres problemes i dilemes millennials.
Millennials, vera.
Realment, vera, sí. I si vols, per això ara coneixerem un poc més de prop els dilemes de na Mariona, o no dilemes. Coneixerem a na Mariona. M'agradaria començar un poc fent-te algunes preguntes per saber de bon bé aquesta passió teva per la lectura, si és una cosa que des de sempre t'ha acompanyat, si ha canviat al llarg del temps, si sempre has estat aquesta devoradora de llibres que ven que ets.
I de... No he estat sempre aquesta devoradora que sóc ara. Durant molts anys vaig ser ballarina de competició de ball de saló. I això era el que m'ocupava, bueno, la vida, tot. mentre estudiava tota la secundària i batxiller i això. I després va haver un moment que vaig deixar la competició, i bé, això és una reflexió que he fet a posteriori, però que sí que veig, bueno, que penso que tot aquell temps que un moment donat dedicava a la dansa, com que va quedar buit, tenia
molt d'omplir amb qualque cosa
per llegir. Sí, però no m'havia agradat especialment llegir de petita. De fet, és que me feia molta ràbia i les lectures obligatòries de classe no m'agradaven gens. I jo crec que va ser a la universitat quan vaig començar, m'ho va començar a interessar tot, te diria, com que vaig començar a tenir com una fam de coneixement.
Que guapo, això.
I, sí, d'alguna manera, i vaig anar llegint sense tenir ni idea de què, ni res. I un poc per intuïció, bueno, ara sí, llegeix tot el dia.
És bastant guapo això de descobrir com una passió quan ja ets adulta, no? A partir de ja quan fas la carrera, no? Sí. Que et descobri una cosa que t'agrada tant de cop i que incorpores a la teva vida, no? De zero. No sé si vosaltres, xerrant d'això, teniu qualque hàbit en concret de lectura o manies, o si teniu un moment en concret per llegir, si teniu un puesto, si sou de llegir un parell de llibres al mateix temps, o realment heu d'acabar un i començar un altre. Teniu qualque mania lectora?
Jo llegeix pel carrer i tot.
Pel carrer?
Sí, perquè hi ha dies que estan molt plens de feina, diguem, que no és lectura. Afortunadament, ara mateix, tenc una feina també que m'obliga, entre cometes, a llegir tots aquests llibres dels autors-autores que després entrevist. Això m'encanta, no? O sigui, és una... I per tant, de vegades, sempre duc un llibre, jo quan era més petit deia, no, per si me segresten. I ara, per si hi ha 5 minuts on estic esperant, per exemple, avui a la farmàcia he trobat a faltar un llibre perquè he estat 10 minuts esperant. pobreta, una dona gran que havia de rebre molt de dedicaments, i ara podria estar llegint. I de petit llegia tant que una tia meva, la mateixa que m'ha llevat l'hàbit d'escriure en l'esquerra, perquè diu, no, que t'ensucien les manos, que era veritat, però tampoc era tan greu, me deia, no leas tanto que te vas a quedar fijo.
Imagina't.
Molt poc pedagògic.
Sí.
Però, sí.
O sigui, ens ha tingut
aquesta
entendre.
Infància difícil.
Que fort, que fort.
Sí.
I tu, Mariona, tens qualque hàbit en concret?
Jo també sol passejar sempre un llibre per això, per si tenc un moment o no és final canvi de plan i vaig a una altra banda, m'ho sobretens, i sí, per aprofitar qualsevol moment. De vegades llegesc un sol llibre, de vegades 3 o 4 a l'hora, depèn un poc del moment d'interès.
S'ha d'aprofitar.
I tu?
Sí. I jo... vos diria que aprofito sobretot els trajectes en transport públic, perquè he d'agafar quasi cada dia bus de Llumajor a Palma, i és el moment que normalment dedic, i sol tenir un llibre pel bus, que són les lectures un poc més disteses, i després alguna per abans d'anar a dormir, que ja estic com a més concentrada, intent com a dur-ne una en el bolso i tenir una altra a la tauleta de nit. Així, m'ho gestiono més o manco.
Que bé.
Sí, sí, sí. I per conèixer-te un poc més, Mariona, me fa molta curiositat sobre, ara que sabem de on neix aquest interès teu per la lectura, de on sorgeix també aquest interès per conèixer, anar més enllà dels llibres i engegar aquest podcast, Llegir per Llegir, per conèixer en els autors, com ha estat aquest recorregut, com ha canviat també la teva faceta de lectora, aquest podcast.
Bueno, jo fa estona... Bueno, el podcast va començar fa 2 anys, quasi, ara que vam aviat segona temporada, i jo feia bastanta estona que volia fer un podcast sobre literatura, però no sabia molt bé com ni quina forma donar-li, ni com fer-ho, perquè jo, la part tècnica, no controlo res. I era com, bueno, jo necessito que algú m'ajudi en aquest sentit, però no sabia com moure-me. I un moment donat, això, abans de començar, vaig veure que la Pobla Ràdio oferia l'estudi per anar a gravar podcast, i vaig contactar amb ells i tot d'una me varen deixar fer el podcast i faig que tinc aquest pacte amb ells i gravam allà. I com ha canviat aquest projecte, bueno, aquest podcast, la meva manera de llegir, jo crec que d'alguna manera, clar, com deia en Rafa, després també he entrevist bueno, les convidades, les persones que convid, i abans sempre he llegit el que han escrit, i clar, això fa que d'alguna manera, mentre llegeix, jo estigui cercant preguntes, per alguna banda, com a veure que puc demanar, que puc treure, quines coses m'interessen, com anar un poc més enllà en aquest sentit, com a d'intentar extreure lo màxim, intentar posar una mirada que pugui ser també interessant per la persona que ha escrit allò, no? I plantejar algunes idees. I clar, això després és algo que crec que sí que en certa manera deu tenir un poc d'impacte en la meva manera de llegir de per si, no? Encara que no hagi d'entrevistar ningú, faig aquest exercici sense donar-me molt de compte de trobar possibilitats de preguntes, no?
Clar, és com que fas una lectura un poc més activa en el final, no? Com
sí,
més
sí.
Desperta, anar cercant allò. I xerrant, si xerrant de lectura, de fet, també trob que hauríem de xerrar d'escriptura, i això també és una pregunta que te volia fer, citar si aquest podcast i aquesta manera de llegir de manera més activa ha transformat un poc la teva escriptura, perquè, per de bona lectora, sabem que ets bona escriptora, vas publicar un relat en el recull Auster en primera persona de Dolmen Editorial, i mantens també un Substack, Parlar amb les Muses. Com nodreix la lectura, la teva escriptura? Com, a on trobes inspiració? Tens qualque autor fetitxe, un tipus d'escriptura a la qual aspires? Com te relaciones amb tot això?
Bueno, sí, varen seleccionar aquest relat per incloure en el recull d'Auster en primera persona. Era un relat que vaig escriure, que vaig venir aquí a l'Aviador, que el vàrem llegir. I, bueno, era un relat on contava una experiència... Clar, la premissa per enviar un relat en aquesta convocatòria era escriure en primera persona una història que fos real. I jo vaig triar una escena que havíem viscut a casa, on el meu germà petit, bueno, el meu germà mitjà, era protagonista, que quan ell havia... que era recient nat, va tenir un episodi on va deixar de respirar una estona, no? I després va reviscolar. I això és una escena que mos han contat sempre a casa i que després vaig triar com per contar en el relat. I clar, des d'aquí ja veig que, bueno, i també després, inclús abans d'això ja vaig començar a escriure a Parlar amb les Muses, que és aquest substat que de moment mantenc, que avui en dia és un dietari que vaig fent al llarg de tot el mes i després un dimarts en el mes ho públic. En el principi era unes publicacions que feia cada setmana triant algun tema o xerrant d'algú també en primera persona. És un poc que veig que és l'escriptura que m'interessa desenvolupar, no? I per tant també l'escriptura o la lectura que jo cerc, no? Uh-huh. M'agraden sobretot autores que, bueno, que tenen un tipus d'escriptura autobiogràfica, les memòries, i realment podria llegir ficció i trobar-hi el mateix, no? Però uh-huh. d'alguna manera sí que cerc aquestes experiències o aquestes coses que puguin d'alguna manera interpel·lar-me o amb el que pugui connectar. I segurament que faci aquesta lectura després té algun tipus de residu a el que escric, no?
Exacte. No sé si tens qualque autora fetitxa que diguis...
Bueno, sí, Nani Arnau.
Sí, oh, m'ho imaginava. Ho sabia.
Plas, plas, plas.
Sempre xerra aquesta dona, però bueno, sí. És que és la meva preferida. També m'agrada molt Amélie Nothomb, no perquè pensi que puc escriure res semblant, però sí que és una autora que també me fa al·lucinar bastant sempre que la llegeix. Mm-hmm. I Clarice Lispector, últimament m'ha obsessionat molt.
Quin gust més bo que tens.
Bueno, jo...
Clar, jo miro dalt i ja veurem, no?, on arribem, però sí, jo crec que aquestes tres presideixen bastant del meu univers, així, no? Imaginari, no?
Quines tres donasses, tio, per favor.
Mos vols dir els teus, la teva santíssima trinitat, també, d'escriptura?
Depèn del dia. Depèn del dia, perquè, clar, hi ha molt de gèneres, hi ha molt de... des de Julius Verne, per exemple, que m'ha acompanyat tota la meva infància i adolescència, que m'encanta, en Coetzee, el surf d'Africà, que va ser Premi Nobel fa...
El van llegir juntes en el taller, justament.
En Conrad, ara estic... bueno, ara fa ja com a 10 anys, en Iornó i en Menino Tom estan sempre allà en el meu radar. Maria Enríquez, per citar una més recent, no sé, moltíssimes. Uh-huh. I després, si parlen de poetes o poetesses, Alda Merini, no, oh, crec sí, que també. No podria viure sense ella. Són així molt... esperant, però és així.
No, està bé.
Sí, jo vaig... això m'he esperant encara. Vaig estudiar italià en bona part per llegir en Alda Merini en el seu idioma original.
Hombre, és una bona motivació.
I a Rida Luca, mm-hmm. també. Sí.
Que guapo. Bueno, és molt guapo, si italià sempre va bé.
Sí.
I no sé si vos passa també, xerrant ara de llibres, jo tinc de vegades un poc aquesta sensació i xerrant amb Mariona comentaven, no?, el paper que estan començant a ocupar els llibres a les xarxes socials, el tema de compartir, veiem com a... tinc la impressió que s'estan convertint com un producte més. I pareix que tenim un boom lector, no? Com que tothom comparteix les seves lectures. No sé si és realment una percepció, si és un poc de postureig. Què està passant realment amb la lectura? No sé tu, Mariona, un poc amb el contacte que tens amb el món lector, amb el món editorial, amb els llibreters i llibreteres. Quina diagnosi així ràpidament fas? Què trobes? Si és real, tots aquells llibres que veiem en les xarxes és perquè realment llegim més ara que en un altre moment, o és percepció?
I doncs no ho sé. M'agrada pensar que la gent sí que llegeix, més enllà de mostrar llibres. Jo intent fer-ho, vull dir...
Però perquè els llegeixes després, abans...
Sí, claro. Però, bueno, sí que tens raó que hi ha un boom, no? Està de moda, diríem, llegir o comprar llibres, com a mínim,
sí.
No? I no ho sé, no te sé respondre. No sé si la gent realment llegeix o fa veure que llegeix o mostra el que s'ha comprat o el que li han enviat i després no sé què passa. Però, bueno, és un tema, això d'aquest boom, no?
Crec que se compra més que se llegeix. Tampoc està malament si mantenim llibreries i mantenim autores i autors, però també crec que davant el renou, la brutalitat, el primitivisme de bona part de la població que se'n va cap allà, cap als missatges fàcils, que moltes vegades també, a part de fàcils, són masclistes, homòfos, xenòfos i totes aquestes coses, crec que hi ha una altra part de la població que ja tenia un entrenament, evidentment, que se refugia en la lectura, també, no? I cerca respostes, ja sigui en la ficció, ja sigui en l'assaig o ja sigui a la poesia.
Sí, jo... l'opinió que tinc, no, el que està reflexionant és que també les xarxes, que no és per demonitzar ni molt manco, també estan pervertint moltes coses i entre elles un poc s'indústria, jo crec, de la literatura. De fet, fa uns dies en Jorge Burón, que escriu a Sustrato i és crític de llibres, feia una reflexió de lo que estava passant amb s'indústria editorial i en concret a la Fira del Llibre de Madrid i com s'està pervertint a través d'influencers, xarxes, com estan venent paquets de stories per mostrar el teu llibre i com això al final fa que mos bombardegin amb certs llibres, imatges o recomanacions que realment no saben si és perquè realment aquell llibre és bo perquè han pagat molt, perquè hi ha una bona editorial a darrere que paga molt de dobles. Clar, això me genera de vegades com aquesta sensació, aquestes contradiccions que dic. És complicat, perquè ja va bé que se posi de moda els llibres, i ho comentàvem abans, jo pensava en el feminisme, quan se va posar de moda el feminisme i sortien camisetes de Zara d'I'm a Feminist, bueno, ja mos va bé, no?, que se posi de moda això.
Sí, no,
però clar, al final no acaba de pervertir-se tot un poc, no?
Sí, amb això que dius... Clar, és que hi ha molts llibres que se'ls donen moltíssim de bombo, que tothom compra aquest llibre, tothom pareix que l'està llegint i tothom xerra bé en general, i crec que de vegades, quan jo m'ha passat que he llegit alguna cosa d'aquestes que estan com en primera fila i duren mesos i mesos davant, no? Crec que després no li fan cap favor, perquè quan... Bueno, és que m'ha passat de llegir alguna cosa, sí, i dic, bueno, això, què fa aquí? Vull dir, no perquè no sigui bo, sinó perquè realment... se li acaba donant un bombo que crec que fa que perdi... És que després no és per, sí, tant, i després no li fan cap favor, això.
Sí. Clar, estem com visquent també com una nova versió dels bestsellers, no? D'alguna manera. S'han posat de moda certs llibres, també molt autobiogràfics, d'autors que estan a la trentena, i com això, com aquestes editorials veuen ja un producte que poden explotar, sí, i fins i tot bueno, explotar en els mateixos autors, de dir, ara has d'escriure això perquè això funciona, i potser s'estan deixant d'escriure altres coses perquè no funcionen tant. I, però bueno, sempre és això, és indústria i és mercat, és el, sí, que fa amb qualsevol...
Jo mos bastant de recel d'abans d'aquests grans títols, grans vendes. Jo no... O sigui, jo situo en el mateix lloc, en tots els respectes, per, sí, la gent que ho llegeix, òbviament. Juan del Val, Uclés, Samantha Seblen, però jo estan en el mateix
lloc. Carmen Mola.
Carmen Mola. Per tant, això jo me genera desconfiança, perquè trob que al final pot ser perfectament d'un producte de mercadotècnia, que ho és, en el cas del Planeta, molt claríssimament. I això ha de caure, diguem-ne, quasi m'ho han de posar les mans. Per exemple, m'ho han regalat de Samantha Seblen, Premi Aena, 1 milió d'euros, enhorabona, senyora, perquè ja tens la vida solucionada, però perquè me'l van regalar, i evidentment tinc un llibre davant, l'he de llegir, però els altres no. Me genera molta desconfiança. Jo reivindico un vincle molt més íntim en la lectura, amb els llibres, no? Cercar les fonts, per què me'n pot agradar això... N'hi ha moltes, no només TikTok o Instagram. Evidentment, hi ha revistes especialitzades i planes webs i la teva intuïció. Allò que una amiga te pot recomanar perquè saps que vas en la mateixa línia. Vull dir, apel·len a aquestes fonts, no? No, sí, tant.
I deixar-te també sorprendre un poc i aconsellar pels llibreters, que moltes vegades
bàsic.
No ho feim perquè mos pensant que ho tenim tot en el mòbil i que no mos fa falta cap altra recomanació perquè estem bombardejats i bombardejades de recomanacions, però sí, i això m'ho fa pensar molt també amb el que comentàvem, que pareix que vivim un boom de lectura, però en el mateix temps veiem com hi ha llibreries que tanquen les seves portes, com Literanta, que fa...
N'hi ha que obren també, però n'hi ha que tanquen.
Exacte, clar, en el final... D'acord, està de moda llegir, anem a fer un consum responsable, no? Com sempre, sí, quan se posa una cosa de moda, anem a mirar a on anem a comprar els llibres, perquè potser no fa falta que complim més encara les butxaques de grans empreses, no? És, bueno, una petita reflexió que jo crec que també està bé fer. I per tornar un poc a el que comentàvem al principi d'aquesta trajectòria d'Anna Mariona, volíem també demanar-te un poc pels clubs de lectura, que has moderat un parell i ara mantens amb actives d'Estiu Concept Store. Creus que ara mateix també és un indispensable per una llibreria mantenir un club de lectura? Perquè també és una cosa que està en auge.
Sí, probablement. Bueno, crec que quasi totes les llibreries, almenys les de Palma, que jo conec, sí que hi ha clubs de lectura. Hombre, jo crec que és algo, bueno, algo molt xula de fer, perquè, clar, el club que jo duc és, com has dit, Estiu Concept Store, que no és una llibreria com a tal, però és un club de lectura que no ve moltíssima gent, entre altres coses perquè és un espai petit, però que ja m'agrada que sigui així, perquè crec que també s'acaba donant una intimitat que segons quin tipus d'espai o bueno, un gran número de persones no s'acaba de donar. I m'agrada molt el que passa allà, que és que, a part de que, evidentment, escoltes opinions de altres persones, que no, coses que no t'han passat pel cap, crec que també és un bon lloc on trobar un poc una veu pròpia i una opinió pròpia i dir, bueno, i a tu què t'ha semblat aquest llibre, no? I ni s'ho han plantejat, però quan els hi faig la pregunta, la gent acaba responent i acaben sortint coses molt interessants i connexions molt interessants i persones que potser no se trobarien a d'altres bandes a partir d'un llibre comú o d'una proposta de lectura per un club, acaben connectant i tenint una conversa bueno, molt, molt interessant i íntima, no?
Has vist el rellotge? Aquest t'ha passat volant.
Sí.
Aquest
sí.
És més temes que no arribarem a tocar.
No, però podem fer dues recomanacions.
I tant, i tres.
Bueno, un parell mallorquí, saps com els doni temps. Per acabar, i ara que m'han fet un pat de gola de tota aquesta lectura, vos volia demanar un parell de recomanacions de llibres d'estiu. Però per posar-vos un poc més complicat i fer una petita dinàmica, vos vull dir contextos concrets de l'estiu perquè me faceu una recomanació. Si vos pareix, podem començar amb quin llibre recomanaríeu per llegir a la piscina? Mariona, te dono la paraula.
Ja he dit abans que Amelino Tom era una de les meves preferides i no puc no recomanar Metafísica de los tubos. Crec que és un llibre perfecte per llegir a piscina, perquè xerra de l'aigua com un element important en la vida de la protagonista. I crec que és un bon llibre per llegir a una piscina.
Xulíssim. I tu, Rafa?
Jo recomanaria El camino de los ingleses, d'Anton Soler, que té una de les millors, dels millors inicis de la història de la literatura al manco espanyola de les darreres dècades, que és allò de En el centro de mi vida hubo un verano, i coses més xules que diu després. I me sembla... Se va fer una peli amb Antonio Banderas que, bueno, no li fa justícia, però el llibre és molt bo. El camino de los ingleses.
Molt bé, molt apuntant. Jo recomanaria Toda mi violencia es tuya, de Carolina Juste.
Molt bé.
Que és un llibre així com molt de barri, molt de piscina municipal, amb uns portades com a brillant, me recorden els flotadors, és molt xulo. I per llegir-se de playa, Mariona, tu quin...
Per llegir la plaia, Bon dia tristesa, d'Anna François Sagan, perquè transcorre durant un estiu i xerra bastant del vincle d'una filla adolescent amb son pare i la parella de son pare i un poc se bat de 5 hores, però transcorre l'estiu i a la plaia. Per tant,
han fet la pel·li ara també.
Sí, va sortir la pel·li.
Jo, mira, vaig a fer una cosa un poqueta estranya, però recoman teatre, que també se pot llegir. Hi ha la Natàlia Ginsburg, que la coneixem com a narradora, però que té un teatre absolutament meravellós. I com que el teatre és breu, no és com una novel·la de 300 pàgines, en 15 minuts te pots llegir una obra de Natàlia Ginsburg i te'n vas a fer un cafico, tornes, una altra.
Molt bé.
Quin títol és?
No, jo tinc les obres completes de Natàlia Ginsburg, de teatre, editades per l'Institut del Teatre, que va fer aquella edició bilingüe meravellosa i amb diferents autors, en italià i en català, i pots triar, una vintena d'obres de teatre.
Ai, no coneixia aquesta publicació.
Mira, has vist? Jo diria un clàssic, 39 graus a l'ombra, d'Antoni Vicenç, perquè fa molt estiu i és una versió molt realista del nostre estiu a Mallorca, realment. Trobes que mos dona temps per una més o anant tancant?
Ràpidament, vinga.
Vinga. Darrera recomanació. Quin llibre recomanaríeu per llegir a un avió, a un tren, a un transport d'aquest que normalment agafam perquè estem de viatge quan mos anem de vacances?
Idò, mira, qualsevol, agafant un poquet el guant que ha llançat na Mariona, qualsevol de Clarice Lispector, perquè de vegades té una literatura densa, complexa, molt rica, i ja tens temps per pair-ho tot allò que ella te proposa.
Jo diré Todo lo que se mueve, d'Anna Valeria Mata, que està editat per Comissura i és un llibre superguapo estèticament. I són textos reunits, molt fragmentaris, parla del moviment en si, són com apunts, assajos, records, com una cosa mesclada, i reflexiona sobre la idea de casa, sobre el trajecte en si, moltes coses interessants.
Ah, que xulo. Molt bé. Super.
Bé.
Ho podem deixar aquí,
sí,
si us pareix.
Podríem estar 4 hores parlant amb Mariona o més.
Exacte, però... més de llibres, vamos.
Quan vulgui torn.
En qualsevol moment hem de parlar del Crank i de les sèries i el cinema. Gràcies, Alba, per aquest regal.
No, gràcies a vosaltres.
I gràcies a tu, Mariona.
Gràcies.
Per tornar a l'aviador.
Ara papallona has gravat. M'has sentit tant i no m'ha fet cas. I en aconseguir-ho ha vengut a cap. Aquella lluna plena m'aixerra.
Tres ràdios Patrimoni.
quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, 36 minuts, continuem el programa, Mònica. Hem de parlar d'un dels festivals que més ens agraden aquí a l'Aviador.
Exactament, és el Cranc, que va començar a Menorca, després va arribar també a Mallorca, i avui mateix arriba i celebra aquesta desena edició amb aquesta expansió cap a les Pitiuses, perquè avui mateix actuaran diferents bandes, tindrem Mujeres, Soleá Morente i Billy Flamingos, però per parlar de tot això ens acompanya un dels codirectors d'aquest festival, que és en Daniel Herbera. Com estàs, Daniel? Benvingut.
Hola, bones tardes, com esteu?
Molt bé, molt bé.
A més, tu punxes també avui. Conta'm-nos un poc com és això, perquè vos mereixeu una enhorabona enorme, perquè això d'arribar a totes les illes, la veritat és que veiem que impossible no és, però deu ser difícil.
Bueno, un any, com que feim 10 anys, pues, 10 aniversari del Cranc de Menorca, pues, i ja el Cranc de Mallorca també consolidat.
Wow, quin festón, me'l van pagar ja,
sí.
Sí, m'ho han passat molt bé tots.
Sí, m'ho han passat molt
bé.
No
me'n record, sí.
Sí, que va ploure, però després va aturar just a temps.
Sí.
Bueno, sempre passen imprevistos, però que se van arreglant sobre la marxa.
Se va ser la batalla de bandes, però va anar superbé.
Claro, i res, ja acabant d'arrencar Eivissa, en el Venice Bay, aquí, en els hotels de Concept Group d'en Diego Calvo, i res, molt contents, ja ha començat, acabant d'obrir ara mateix.
Que bé.
I conta'm-nos un poc, al llarg d'aquests 10 anys, supos que ara és un bon moment per fer un poc de balanç i veure que s'ha fet bé, que s'ha fet millor, no? Mantendreu aquestes edicions a totes les illes? És possible en un futur?
Home, si deu és, és que guanyen el Festival d'Eivissa. És una festa d'un dia, però si de l'any que ve ja és fer un festival com els que feim tant a Menorca com a Mallorca. Exactament igual, sí.
I molt bé, i encara que avui parlem sobretot del festival del Cranc d'Eivissa, ja s'han anunciat també artistes de l'edició de Menorca.
Home, l'edició de Menorca ja hem anunciat diversos artistes del cartell, que enguany tenim a The Blaze, que fa un DJ set. Que bons. Tristan, Raya Diplomàtica, tenim un cartelàs a Menorca per celebrar aquest 10 anys.
Total.
I la setmana que ve ja acaben d'anunciar el gran gruix dels grups. Falten un parell de cap de cartells per anunciar, que la setmana que ve, espero que estigueu atents tots, perquè anunciarem un parell de grups molt guapos.
Que bé, Dani, doncs, encantadíssims. No mos volíem perdre aquesta estrena també a les Pitiuses, en aquest cas a Eivissa, i desitjar-vos que sigui tot un èxit aquesta nit. Nosaltres, amb en Rafa mos ho perdem, però ja vendran més edicions.
Quina enveja me feis ara mateix,
sí, la veritat.
Veritat.
Bueno, esperem que l'any que ve pugueu venir.
A fer el programa des d'allà.
Exacte, vos convidar a Eivissa que vingueu.
Ho organitzarem.
Això està fet, Dani. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Merci per tot.
Gràcies.
Betres Ràdio és entreteniment. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
I ja està aquí l'alter ego de Princesa Consuela, que és Cata Rosell. Com estàs, Cata?
Molt bé.
Avui vens amb una sèrie que me vas demanar amb un àudio. Hem parlat de la primera, qual que pica l'aviador, i jo t'he dit que no.
Jo crec que no, també.
Però ja s'estrena la segona.
Però ara sí, però s'estrena la segona, i el que té és el seu creador, en Lee Seung-jin, que és un tio que els temes com la identitat, els conflictes familiars, etc., i els traumes emocionals li agraden molt, però funcionen com a dues sèries totalment independents.
Ara has comentat. Vale. Però me deixes saludar a Anna Marta Pérez, que també està aquí. Marta,
hola.
Pérez, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Ja pensava que passava de jo, però...
No, per favor, avui...
Estic aquí, vull xerrar
sèries. Però una Cata s'embala.
M'embal, sí.
Avui també Anna Marta ve amb una recomanació ben especial de cinema català, en aquest cas. Bé, les sèries.
Pues mira, aprofitem aquesta estrena de la segona temporada de Beef per parlar de Beef 1, que és una de les sèries més sorprenent dels darrers anys, no? Sobretot perquè funciona... Tu, diguem que això no vos heu passat. Algú te toca els nassos amb el cotxe, tu t'enfades, ell també, i normalment aquí s'acaba. Pues a Beef no. Aquí aquesta discussió absurda se converteix en una obsessió monumental entre dos desconeguts. I és la ira no com a motor narratiu, sinó com a trama central. O sigui, és aquí la genialitat de la sèrie, no? Perquè parla de tota la ràbia que acumulam sense adornar-nos i que de sobte que apareix una persona a la que culpa de tot. I comença com una comèdia negra, després és un thriller, després és un drama familiar i acaba convertint-se en una experiència existencial. És impossible saber com anar. A
escolta'm,
mi
me
va encantar.
No?
Aquesta és segur.
Ah, encara no la posaran, doncs, vale.
Però ara, ara han estrenat, fa res, a Netflix, la segona temporada. I la segona temporada canvia completament les regles del joc, no? Ara ja no tenim dos personatges atrapats a una guerra personal, sinó que tenim una xarxa molt més gran de personatges, perquè mos traslada a un resort de golf freqüentat per milionaris, i la sèrie posa el focus en els personatges que treballen en el resort.
Això no se diu White Lotus.
És que recorda molt a White Lotus, va recordar. No és tan bona, també ho he de dir. Funciona, però no és tan bona. Si voleu, sentim el tràiler.
Vinga, ara sí.
Yo si tú estáis... ¿Felizmente casados? En el fondo, ambos sabíamos que era una tirita provisional. ¿Una tirita para qué? Para el inmenso dolor de saber que te equivocaste de persona.
Es duu matrimonis en crisi, ambicions personals, privilegis econòmics i relacions que se van deteriorant a poc a poc. I té humor negre i és una sèrie... A veure, funciona, no?
Pots veure la segona sense haver vist la primera.
Totalment, perquè
són els mateixos actors.
No, totalment diferents. Aquí està Oscar Isaac en Paul Dameron de Star Wars i
Blueberry Nights.
M'encanta.
Sí, i estan fantàstics.
També hi ha coreans.
I la sèrie comença molt bé, però és vera que a mitjan que van passar els capítols, t'has dut de voler ficar a la trama perquè sigui creïble, perquè en el final és bastant increïble. Però bé, funciona. Jo li donaria una oportunitat, encara que si no heu vist la primera, primer la primera, Beef 1.
Sí? Sí. El millor.
És
Venga,
molt bona, Beef 1.
Idò, aquesta és la sèrie que dos per avui, no?
Aquestes dues sèries, parlant
Idò,
de cinema.
Idò, parlant de cinema, a més avui, en sorpresa, escoltau, eh?
L'escapada, amb Marta Pérez.
La sorpresa no és a Marta, que la tenim aquí cada dijous, vendrà d'aquí uns minutets, Marta.
Oh, sí, clar, ha posat un hype, que ara tornes allò i seientes, perquè per encara favor, està aquesta tia. No, la sorpresa ja arribarà, però avui sí que és vera que surt una pel·lícula que tant en Acata com jo mos fa moltíssimes ganes, en Rafa no ho sé, supos que també,
sí,
perquè
arriba
Viva, de Naina Clotet, que dirigeix, escriu, produeix i protagonitza la seva òpera prima, i torna de Cant amb un premi, així que ve avalada. Ho ha fet tot en aquesta pel·lícula, que és una tragicomèdia sobre el desig femení i ses ganes de viure. Sona així.
Who wouldn't like to live 120 years?
Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo ho vaig notar com electricitat.
Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
La protagonista, que és Naina Clotet, és una Nora, que té 40 anys, és una dona que acaba de superar un càncer de mama i decideix reapropiar-se del seu cos i del seu desig femení, que això és una cosa que a les pantalles ara jo crec que s'està millorant, però que encara és una cosa com estranya, i és que s'enamora, o no s'enamora, no t'has d'enamorar per disfrutar d'una cosa, d'un al·lot de 23 anys anomenat Max i...
Però ella quants en té, dius?
40.
Està bé,
no, jo ho dic, que està molt bé, però clar, és una pel·lícula que va de desig, d'aquest vertigen, de ses decisions, de les que no saps si te'n penediràs o no. Parteix d'un lloc molt concret, que és de sa mort, però a partir d'aquest fet celebra sa vida i celebra sobretot aquest desig, aquesta sexualitat d'una dona de 40 anys.
I jo crec que també contra sa idea d'amor romàntic, clar, no? Aquest amor romàntic per tota sa vida, si no...
Clar, que es contrapunta és que ella té una parella que la cuida de vespre, de dia, l'està amb ella i encara que estan avorrits, però han d'acabar... No ho dic jo, ho dic sa
peli.
Ho diu sa peli, encara que estan avorrits, són l'un per l'altre, però quan...
Si estan avorrits... Potser no siguin un per l'altre.
Clar, però és el que jo crec que entronca directament el que diu una Cata d'aquesta idea d'amor romàntic, que aquesta pel·lícula se ho carrega. De fet, a Cant varen dir que la gent estava super al·lucinada perquè, clar, hi ha una sorpresa i no diré moltes coses, però a Cant deien que hi ha escenes molt, bastant explícites, però molt naturals d'aquesta sexualitat de la protagonista, però que...
I crec que la primera vegada que se posa en cinema... una mamografia, que diu, jolín, és una cosa que passa amb ses dones cada any i no sé què... que t'aixafen així, eh?
Sí, I el jurat de Cant la va definir d'una manera que jo crec que és una manera de vendre molt bona la pel·lícula, que és una... i va relacionat amb Naina Clotet, que té una interpretació visceral i molt divertida, que això és molt difícil d'aconseguir al cinema espanyol.
Molt bé, idò, Viva és la recomanació, l'escapada que faria, que farà segurament Ana Marta Pérez aquesta setmana, i ara, escoltau això.
Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
Bonnie, un paquete para ti.
¡Gracias, gracias!
¡Hola! Soy Lilipad. ¡Vamos a jugar!
I d'ahir se va estrenar Toy Story 5 i anàvem per la cinquena. Me'n record quan jo duia el meu petit, el meu fill a veure la... Devia ser la primera, la segona, clar. I han passat 20 anys, no, Cata?
Sí.
20 anys. Però no mos parlaran a Marta de Toy Story 5, no mos parlaran a Cata. Alma, com estàs?
Molt bé.
I d'hora. Gràcies, Marga. Alma mos parlarà avui de Toy Story 5. I també en Pol. Com estàs, Pol?
Molt bé.
No és el primer pic, crec que ni és el segon que estan aquí en nosaltres comentant pel·lícules. I qui millor que ells per dir-nos com és aquesta cinquena entrega d'una de les pel·lis d'animació més atzi, no?, de les darreres dècades. Alma, què t'ha parescut?
Molt bé. Va de la tecnologia, que ves un nou iPad i ja les juguetes és com... No existen.
Com a que s'obren, no?
Sí.
Un drama. Tu vas veure... Has vist les anteriors, totes?
Sí, no me'n record molt bé, però sí.
Sí? No, podries comparar entre les 5 quina és la que més t'ha agradat?
Les 5.
La més recent.
Pol, coincidim amb la teva germana o no?
Bueno, a mi m'agrada molt la 5, igualment, i a mi m'ha pareix molt bonica i molt graciosa i divertida.
Més que la 4, fins i tot.
Sí, fins la 4.
Què és allò que més t'ha agradat? Intenta no fer spoiler.
Sí, sí.
Vale. Ja ho sap tot, és que m'encanta.
Bueno, menys o menys, hi ha uns Buzz Lightyear que ja com la U, que els Buzz Lightyear es pensen que són de veritat i es pensen que estan en un altre planeta i tot això, i fan aventures i fan aventures molt divertides i hi ha una escena que m'agrada molt, que els buses van corrents i hi ha molta gent que està mirant el mòbil i no s'estan adonant que a la casa s'estan corrents tots els Buzz Lightyears i tot tothom amb les pantalles.
Això passa.
Com els humans estan
més... O sigui,
tothom mirant el mòbil.
Igualment, com passa en el... pot passar en la teva casa un exèrcit de formigues si no et dones compte, a lo millor.
Però els personatges, diguin, clàssics de la saga, de Toy Story, són, a part de Buzz Lightyear, que ja són molts...
Nandi? Bueno, Nandi surt?
Nandi és?
No, Nandi no, perquè Nandi ja s'ha fet major i ara és Navoni.
Val. Sí, la germana.
Sa germana.
No, no és sa germana, no. És una nina que
està vestida, va vestida amb Amazonca igual com...
Però es vaquero amb Woody... Sí que surt, però no és el protagonista. Qui és el protagonista, Alma?
La Jessie.
Jessie, que és un altre xèrif. La xèrif de la 2, ara qui és el protagonista.
I quin és el personatge, Alma, que més t'ha agradat?
Jessie.
Clar. Home, clar. Sempre, eh?
Referent,
Woman
Rafa.
Woman Power, clar. A tu?
Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear, és vera que ja de primeres va ser el personatge que més mos agradava, no? Tu, sí, no?
No, no.
Sí, qui? A mi sí, és molt graciós.
Bueno, i el Potato també m'agradava.
En Woody, no?
Jo m'agrada més Buzz Lightyear.
Aquí jo som de Woody.
Jo
som de Woody.
Jo faré un spoiler, en Woody està calb. Com està amb ell?
Saps? Com que tan vell? No han passat tant d'anys. No tots teníem...
Han passat més de 20.
És ja, que a lo millor fan elipsis en la ficció. Perquè, bueno, ara anem a cercar...
No ho duc bé.
Toy Story,
2001, 99?
Sí, una cosa així.
Una cosa així. Sí. Jo crec que 25 anys n'ha de fer.
Claro.
Ja, però no sé, nosaltres estem millor, no? No havíem de fer això amb aquesta persona.
No, però està divertit amb Woody. És vera que està divertit, però juguen en això, que és una jugueta molt bé.
1995, Marta.
90 què?
30 anys.
30 anys.
Clar, jo tenia 10 anys. Ai, Déu meu, no.
Molt bé.
Mira, eres com en Pol.
Ah, mira, que bé. I clar, la meva preferida és segur, i la teva és la 5. Té sentit, no?
Molt sentit, la veritat. D'aquí
30 anys, tornam. I comentam la Toy Story que sigui.
Vinga.
Val?
Vinga, jo vaig aguantar fins la tercera bastant bé, després ja no.
La tercera, la tercera és fantàstica. A mi
I la quarta.
La tercera
no m'agrada,
jo.
A mi la
tercera
m'agrada.
Ah, que és que, Pol i jo som la meva persona, però tu vas néixer any
Pol, saps que quan tu no ets, això m'ho diu jo, en Rafa. No, és que pensem igual, però quan vens tu, ja està. Té un nim preferit. Bueno, no, està bé, està bé, està bé.
Puc tenir dues anys cinematogràfiques. Molt bé, i serà un estiu així com de mirar moltes pel·lis, perquè, clar, aprofiten que no teniu col·le, Alma, per estrenar, o sigui, t'ha posat les botes.
Sí.
I a què és molt millor, alerta el que t'ho dic, no és una pregunta condicional, a què és moltíssim millor anar a la sala de cinema que veure la Cateva?
Sí.
Home, clar.
Gràcies.
Alma, i quina pel·li hi ha també encara a les sales de cinema que vos va agradar molt?
Ah, sí, Mandalorian.
Ai, per favor, però vinga, me l'ha comentat també. Què voleu semblar?
Bueno, la Mandalorian és molt emocionant i com ja coneixeu el Mandalorian que va a les visions i passen un munt de coses.
Sí. És un capítol llarg.
Un capítol, sí. Però molt llarg i és una pel·lícula. Sí. I Alma, tu?
Alma, què t'ha semblat Mandalorian?
La veritat és que és molt xula. No sé, m'ha agradat tot.
Sí, hi ha moltes aventures d'acció tot el rato.
Jo no sé quan varen començar ells a anar en el cinema i a quina edat, no ho sé, però ara és hi ha una cosa superxula que a Cineciutat, els dissabtes de matins, quan fa tanta calor, ara hi ha Cineciutat Famílies. I és per nins, bé, la meva filla té 2 anys, però després hi ha nins més grans. Jo no sé si a vosaltres això vos encaixaria, però són pel·lis que és per educar un poc la manera d'anar al cine, perquè se xerra una sala de cine? No. Se mira el mòbil a una sala de cine? No. Tot això s'ha d'aprendre. I jo no he mirat ni Mandalorian ni Toy Story, però he vist una pel·li de dibuixos d'animació que m'ha encantat, que se diu Los misteriosos cuentos del manzano, que va sobre el dol. Els nins no sé si acaben d'entendre tot, però està filmint i a mi m'ha va encantar. Ara, a vegades, jo també el que he vist són coses infantils, però els dissabtes de matins, si qualque pic no sabeu què fer, està a Cine Ciutat Famílies i hi ha coses superxules.
I de mirar, ara que aquest dissabte ja acabeu les classes de música, podem començar a mirar-ho.
A lo millor som, és per més petits, però jo crec que no, perquè a mi m'agraden i jo som més gran que vosaltres.
Pol, l'afició per aquest tipus de pel·lícules de la saga de Star Wars i de més, té bé per ton pare, que és molt friqui d'aquest gènere? Però està molt bé, que sigui friqui en aquest sentit.
Sí.
Imagina que li agradaves el futbol i te posaves totes partits del Mundial.
No, també.
Sí, també.
Bueno, vale.
Jo estic a la cama i sempre vinc a dir algo i
està. I està en el partit, en Zimbabue, sí. San Marino.
Sí,
jo sí. En Zimbabue, San Marino, és apassionant.
També em podries deixar algú, eh?
Que bo. Sí. I a tu, Alma, t'agraden aquest tipus de pel·lícules de ciència-ficció que dèiem, no?
Sí.
Sí, no? Molt bé.
Li agrada més en Santiago Segura, jo crec.
No.
Com és Padre no hay más... Sí, ara posa cara de... Sí,
Padre Família.
Sí, Padre Família.
Sí, que des de la ràdio no veuen sa cara que poses de... Sí, m'encanta Padre no hay más que uno.
Sí, ja va dir un dia en directe. Marta, Cata, què heu vist aquesta setmana?
Jo he vist Toy Story.
I jo el manzano, clar. El manzano,
bueno, està molt bé.
Però hem de fer concessions, sí. I jo he vist, he de dir, no és una pel·li, és una sèrie, vos he de donar les gràcies i no. Perquè he vist la nova d'en Carles Porta... Com era? Desaparecidos?
Ah,
no,
sí, sí,
abandonados.
Sí.
Abandonados.
A mi no me podeu donar true crimes que no estan resolts.
Clar, és
no,
que està claríssim.
O sigui, no.
És com Thor, jo vaig veure...
Bueno, hi ha molta cosa resolta perquè vull dir, no sabien ni els seus noms i coneixen la família,
mira,
saben d'on venen els pares,
Cata,
saben tal.
En el darrer episodi, només mirava sa barra per veure men, com me quedava i jo dic, si era un de Jinx, que en el darrer segon... Passa tot.
Un frame, no.
Però no.
No,
sí.
Però no.
Sí, a mi al final no m'ha agradat.
No sé, gràcies pel camí, fatal. No.
Amb el crim de Thor, que és un... Perquè vos fas una idea, si no, és com un Puerto Rico, però bueno, no tanta sang, però passa el mateix. Tia, no me pots posar ja tenint entretingut 8 capítols per després no dir-me qui ha estat, qui ha matat.
Jo necessito una conclusió. De fet, quan vaig començar a veure Twin Peaks, jo vaig dir... La comença, però se sap qui ha matat en Laura Palmer i me varen dir sí.
Sí.
I vaig dir, vale, si no,
sí,
no, no la comença.
I doncs, si t'agraden aquests documentals que acaba amb un final super, super fort, i també crec que són 4 capítols, és com atrapar a un assassino. Sí. Com atrapar a un assassino, és, no?
Sí. Val. És ficció o és documental?
No, és un documental de 4 capítols.
Sí, la vas
comentar
una vegada.
Del youtuber... Ai, ara no.
Val, no, les cercaré. Sí. Jo necessito finals tipus de Jinx.
Com atrapar un monstro.
Val.
Ah, sí.
Val.
Com atrapar un monstro, sí.
Val,
perquè
apuntada.
No és un assassino, és un abusador de menors.
Ah, que
terrible.
Sí.
Alma, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a tu.
Quina serà la pròxima que veuràs?
No ho sé.
Bueno, ja us ho contaràs. Pol, un plaer, com sempre. Estimat. Marta, Cata, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Setmana
vinga,
que
música ve. Acabam per avui l'aviador. Ja sabeu que d'aquí 2 minutets arriben les notícies i que nosaltres tornem demà des de la Baluart amb ocasió del 5è aniversari de la xarxa A Prop, que facilita l'accés a la cultura de les persones que més ho necessiten. Vagi bé.
Atame a la línia de tu mano, que a veces me pierdo. Todo aquello que tú esperas, que yo fuera para ti una bendición y en mi canto lo oyeras.
Que yo solo tengo cosas buenas para darte.
Y cada mañana despierto tan solo para adorarte.
Enséñame todo lo que sabes,
lo que has aprendido y me he perdido.
Que yo solo tengo cosas buenas.
Detingudes 7 persones i desmantellats 9 punt de venda de droga a Son Banya. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.